Per tant, ara què fem?
No, són sensibilitats diferents.
I la societat hem canviat i són 30 anys diferents.
Diferents. És molt
diferent. Bueno, res, s'ha de dir que evolucionem diferent. També, eh?
Per exemple, el Madrid té un paio, que és el Rüdiger, que acostuma a pessigar els pits dels contraris.
No, no.
Ara, imagina't tu...
Se li va la pinça.
Imagina't que això passés al futbol femení. Imagina't que una noia se li girés el cap i fes això. La sensació que tu tens no és la mateixa. Però si tu quan fas el comunicat dius, hòstia, se m'ha anat el llum del cap.
Exacte.
I l'he pessigat on he pogut. I ha estat allí o allí a prop. I ho sento i demano disculpes més sincer, s'acaba la discussió.
El tema té bastantes arestes, és un tema, jo crec que bastant complicat de debatre i d'exposar, però en un moment en la societat estem més pendents de Montoya i d'aquestes coses de les tentacions i tal i qual.
Tu també, fill meu?
No, jo no, que sembla que si no et mires això...
On juga Montoya ara, que tu ho sabràs?
A Grècia.
Parlo d'un altre Montoya, tu estàs al cas.
Sí.
Però és que ara, és que, bueno, és igual, portem uns dies parlant d'aquest tema que jo penso.
Ho vaig mirar l'altre dia perquè vaig pensar que el pobre estaria fregit, però no...
Vas mirar-ho? Sí.
No, vaig mirar on jugava Montoya.
S'ha guanyat bé la vida.
La carrera per la platja.
S'ha guanyat bé la vida, Montoya, de jugador.
Va, tornem a la qüestió. Gemma, com ho veus tot plegat?
Jo només vull dir que, a priori, jo sempre, quan una dona diu que es sent violentada, que és el que ha dit Daniela Caracas, no menteix. No menteix. La frase, l'expressió és que s'ha vulnerat les seves parts íntimes. És l'expressió que han fet servir tant l'Espanyol com la directora del fútbol femení del español. Y la frase del comunicat de la MAPI y del Barça de la campaña, quina intenció tendría Daniela para montar una campaña? O sea, es que em sembla molt malament.
Doncs així està.
I que una disculpa a temps hauria estat...
Si és que la qüestió,
això és inqüestionable.
La qüestió és que el que era difícil de preveure, ahir teníem el dubte de si MAPI diria alguna cosa sí o no, el que era difícil d'imaginar és que negués la major, que negués el
Escolta, fet. El que fa, hi ha expressions que són de tota la vida, el que fa és de molt mal efecte. Molt mal efecte.
Sí, creo.
I només pel mal efecte que fa la imatge...
És que...
Sí. Tu has de disculpar-te.
És una provocació. El Gerard ho sap millor que cap de nosaltres, però que tothom té dret a equivocar-se i que en els camps de futbol serà per tradició allò de que s'hi val tot i treu el pitjor de cadascú. I jo em crec que MAPI s'equivoca i és que ho mata amb una disculpa.
Clar.
Si és que és tan senzill com això.
Si m'apures, Sònia, probablement dins del camp no n'ets conscient, pots haver-te de dutxar i tal, però quan arribes... a casa.
I veus la imatge.
I quan surt la imatge.
Sí, perquè tothom està, tots estem connectats. T'arriba i o t'ho diuen, o compta amb aquest... I ho veus...
També puc entendre que ella...
M'han enganxat així... I n'ha venit a records, doncs fas un tuit. Sí.
L'he pifiat, ho sento molt.
Més o menys ho mates.
Amb un intent d'empatitzar molt amb ella, puc entendre que a ella li costi assumir, quan veu les imatges, que això ho ha fet ella. I que ella, que per moltes coses té una imatge molt bona, hagi d'assumir que això...
Que s'ha equivocat, que és que, ja,
que
això
forma part del
seu...
Però és que negar-ho no... Sí, jo crec no,
per una altra cosa, estem empatitzant molt en la MAPI i no em sembla malament, perquè, però empatitzem també en la Daniela, perquè ella, que és la que està dient que s'ha sentit malament i que l'han tocat sense el seu permís... l'altra jugadora, que és una companya de professió, l'està titulant de mentirosa, de mentidera.
No, i de moment el seu club l'està protegint i prenent
l'està dient mentidera.
En el cas de la Daniela Caracas, més enllà de com de violentada es va sentir al camp, el dany es multiplica després a través de les xarxes socials amb tota la befa que n'hi ha.
Això ja no és culpa de MAPI.
Però un moment, no. MAPI en el seu comunicat diu que no és responsabilitat seva, és cert.
És que no ho és.
Però és el seu gest el que acaba provocant tota la resta. Vull dir que, sí,
però ella no es pot fer responsable de tot el mal mundial.
El que faci,
no, evidentment. Ella l'ha cagat, sí.
Ella, sí, l'ona expansiva no és, no l'ha provocat.
El que vull dir és que a l'hora de valorar el dany de Caracas s'ha de tenir en compte.
Això d'acord, sí, sí.
Si aquest gest no es veu televisivament, és a dir, no, que és el que probablement passa a molts corners, que no tenim imatges de futbol, potser no tant d'elit, allò queda allà, però això no, malauradament el dia d'avui no pot quedar allà.
Això és així. En fi, veurem com avança el cas, si és que l'Espanyol o en aquest cas Daniela Caracas decideixen, en aquest cas ella, perquè l'Espanyol ja ha dit que farà el que digui la jugadora, decideix portar el cas a la justícia, o si no, de fet hi té efectivament tot el dret, i si decideix
tant
que no,
si denuncia com si no,
això mateix.
La decisió és d'ella i només d'ella.
Doncs veurem com evoluciona el cas. Ara ens hem passat molt, però ja tenim per aquí el Manel Alias. De fet, gairebé 6 minuts a les 10 al Catalunya Nit amb el Manel Alias. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui et contraprogramem, el Manel a la sintonia de Catalunya Ràdio, els del Tot Costa amb el City Madrid, l'exclusiu digital.
Tot interessant, tot interessant.
Home.
Doncs avui, ahir us deia aquesta hora que Hamas havia avisat que no respectaria l'intercanvi d'hostatges per presoners perquè Israel no estava complint amb el que estipulava l'alto al foc. Doncs avui tenim notícies encara més preocupants, perquè ara la pilota la llança Israel al terreny de Hamas. Hi ha hagut una reunió de 4 hores que ha acabat fa poca estona del gabinet de seguretat israelià, i Benjamin Netanyahu ha dit que si els hostatges el dissabte no són entregats, que es prepari Gaza, que tornarà a la guerra i que serà amb una contundència important. Per tant, tenim ara mateix, per una banda, els familiars dels hostatges, doncs, veient-ho tot amb molta preocupació, i també preocupació per tot el que pugui passar al Pròxim Orient. Parlarem també d'aquesta decisió de Donald Trump d'imposar aranzels del 25% a totes les importacions dels productes metal·lúrgics mundials, de la metal·lúrgia de tot arreu, i per tant afecta també a Catalunya. En parlarem amb Jaume Roure, que és president de la Unió Patronal Metal·lúrgica d'aquest país, a veure fins a quin punt els afecta. Ha acabat avui la cimera de 2 dies a París sobre intel·ligència artificial, amb experts de tot arreu, caps d'estat, etc. Una mica es comença a veure un món a diferents velocitats, els Estats Units i el Regne Unit partidaris de no regular gaire aquest terreny i que avanci ràpid, i en canvi veus a la Unió Europea que diuen que avançar és compatible amb que hi hagi ètica, i per exemple el president francès Emmanuel Macron, que adverteix que Europa no es pot quedar endarrere i que s'ha de invertir fort en intel·ligència artificial. Nosaltres entrevistarem una catalana que ha participat en aquestes jornades, és Dolors Sató Pàmies, que és professora de la Universitat Rovira i Virgili i és secretària general de Civic AI. Avui comencen les votacions pels Oscars, és a dir, els acadèmics poden començar a fer les seves apostes, i nosaltres podrem...
A veure si no empaten com els Goya.
Execuo, sí, difícil dels Oscars, però bueno, ja ho veurem. Nosaltres, a través del Marc Garriga, avui escoltarem, perquè l'ha pogut entrevistar, el director d'una de les pel·lícules que més bé està deixant la crítica, que és Conclave, i el seu director és un alemany, Eduard Berger, que s'escoltarem avui al Catalunya Nit, i també entrevistarem l'escriptor, crític literari i comissari d'exposicions Julià Guillamont, que presenta el seu llibre El rellotge verd.
Molt bé, doncs un Catalunya Nit ben carregat d'actualitat, però també de cultura, com més habitual, amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Avui no va dir t'escoltem, però avui no, per raons òbvies no et podrem...
No, però tindrem una orella posada, sí, al Madrid-Manchester.
I fareu ben fet. Cada minut que passa estic més animat amb el City. Tot serà que comenci...
Veus un 3-0?
No,
no. No,
l'eliminatòria la continuo veient cardada, però el partit d'avui el veig bé. M'ha agradat l'11 de Guardiola. Fins ara, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Passa Falten 9 minuts a les 8 del vespre i actualitzarem el marcador. El camp del Brest va guanyant el PSG per 0-2, minut 63 de partit. Recordem, partit d'anada d'aquesta repesca a partir de les 9 del vespre aquest City-Madrid. I el Granollers, que està jugant partit de la
està segona... espectacular. O sigui, és un intercanvi de gols, queda un minut i està superemocionat.
Sí, i guanya el Granollers d'un gol contra el GOG. Efectivament, hi ha intercanvi alternant-se al marcador. I recordem que és el primer partit de la segona fase d'aquesta Lliga Europa. Veurem com és que acaba el partit. De moment, 36-35.
No és definitiu, perquè és una lligueta, com diu la Sònia. A més, és el primer partit, però s'està jugant amb una intensitat que fins i tot pels que no hi entenem gaire d'handbol és fascinant.
Ja podem saludar la Sònia Oleart. Sònia, hola de nou.
Hola.
En aquesta primera hora del Tot Costa, què poden recuperar els oients que s'hi connectin ara a l'antena de Catalunya Ràdio?
Doncs hem començat parlant d'aquest partidàs que començarà a les 9 del vespre entre el City i el Madrid, per conèixer una mica més en detall com estan els ànims i l'ambient a Manchester. Hem parlat amb l'Oriol Domènech, qui coneix bé l'equip de Guardiola i a Guardiola, i després del partit aquest del City-Madrid també hem parlat del judici de Rubiales. Hem anat a Madrid, ens l'ha explicat la Paula Brujats, com ha anat una mica la jornada d'avui, i després un altre cas, en aquest cas el de Mapi León, que la Ruth Vila ens ha explicat què és el que diu la jugadora, què és el que diu l'Espanyol i com està la situació, que de moment sembla que no es prendran mesures, ara per ara, respecte a Mapi León.
Molt bé, doncs fins després, Sònia.
Apa, doncs adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same night? A rodeo queen breathing fire into the night. A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
And... 12 minuts passen de les 8 del vespre. De seguida, Laia Tudel. Abans, un altre gol de Dembélé.
Un altre gol, el segon de la nit. Aquest s'ha de dir que amb un punt de fortuna, perquè la desvia el defensa del Brest. En qualsevol cas, 15 gols de Dembélé en els últims 8 partits.
Estàs feliç.
Està pas malament,
Sònia,
eh?
Estàs feliç.
Bé, ja te l'ha dedicat. Està tenint una bona nit, Dembélé.
Molt bé, i tu també.
Probablement comencem a veure que és un bon futbolista, no?
Bueno, això
comencem
ho hem vist,
a veure.
Això
no,
ho hem vist sempre.
No, això no ho sempre. Hem vist sempre.
Però vaja, ja està. Bueno, no, que tenia molt talent, això ho hem vist
sempre.
Bon futbolista és una altra cosa.
Fins aquí el debat de Dembélé, que ha fet dos dels tres gols del PSG a Brest. Encara falta mitja hora mal comptada pel final del partit i el PSG sentenciarà l'eliminatòria al partit d'anada. I a Granollers...
Queden 30 segons.
Té pilota el Granollers i guanya d'un.
I guanya d'un, i queden 30 segons. Mira, si en fa aquest... Hi ha hagut aturada del porter. Doncs encara tindrà una última posició el Gutmà, que per tant pot empatar el partit. Falta de 15 segons.
Fa un moment havia passat exactament el contrari. Havia estat el porter del Granollers qui havia evitat el gol danès, però ara ataquen els danesos i el gol. Ostres, quin golaç. Encara hi haurà... No, no hi haurà temps.
Sí.
O sí. Jo crec que és fora de temps. No. Per com celebren els danesos, diria que l'últim xut del Granollers...
Xut?
Sí, es diu xut.
Finalment, sí, en vol també. Finalment, empat a 36 entre el Granollers i el Gutmà.
Diria que tal com s'ha jugat el partit i amb totes les alternatives, els jugadors del Granollers fan cara de pomes agres perquè l'han tingut a la mà, però és un resultat que fa justícia com de competit i igualat ha estat aquest partit. Com diria Nicolau Casaus, un d'aquells partits que fan afició al que s'ha viscut a l'Olímpic de Granollers. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal?
tal? Bona tarda.
La Laia Tudela ha estat pendenta aquesta tarda d'una d'aquelles reunions barra assemblea de les que també fan afició i que versa sobre les condicions del retorn al Camp Nou.
Bé, és una sessió informativa de l'Espai Barça.
Això, he dit assemblea
encara...
i és no, massa
encara
puntós.
Està en marxa, eh?
Ah, encara va?
Sí, m'heu fet baixar ara perquè...
Però hi pot haver sorpreses o què?
Jo crec que no, ja és que fa més de dues hores, eh? Ha començat a les 6 i encara està en marxa, insistim. Èxit de convocatòria, que ahir ho dèiem, que s'havia esgotat de seguida les entrades, o vaja, les acreditacions per ser-hi, doncs sí, hi havia molta gent, unes 400 persones, per tant, interessa molt. El que passa que, en principi, són sessions per informar com l'estat d'obres una mica i com serà aquest canvi, i hi ha hagut més de dues hores que encara estan fent preguntes als socis, la majoria amb què passa amb el meu seient, amb el meu abonament que tinc, que, i en el nou estadi si tindré el mateix. I clar, aquesta pregunta ha estat feta moltes vegades i la resposta sempre és la mateixa, que s'intentarà doncs que més o menys el tinguis en la mateixa zona, però que el mateix seient no el podràs tenir. Informació nova que ha donat el club, diria que poca. Sí que han començat parlant dels imponderables, ja vam explicar tots els motius pel qual ara mateix porten 3 mesos de retard en les obres, diu el club, de moment. Han parlat en una presentació que han fet en PowerPoint de la tornada, el retorn a Spotify Camp Nou, l'han situat en el segon trimestre d'aquest any. La gent ha insistit en saber quin és el partit en què es retorna el nou Camp Nou i no hi ha hagut resposta. Aquí tampoc han pogut dir que es manté amb allò de s'intenta i l'objectiu és que es pugui jugar un partit aquesta temporada, però veurem què passa. La llista d'espera ara mateix és de 14.000 socis i amb el nou Camp Nou, amb el nou Spotify Camp Nou, podran tenir seient d'aquests 14.000 3.000. És el que s'avançarà a la llista d'espera.
Per tant, tot i l'ampliament de l'aforament...
Doncs a seguir esperant.
No, clar, perquè s'ampliarà l'aforament, però ho faran servir per entrades, no?
Clar, a mi m'ha semblat una xifra poca.
Bé, calculen uns 3.000 sempre i quan tothom que tenia abonament abans d'anar...
Bé, primer, concretament són...
Abans d'anar a Montjuïc, el mantingui.
3.000 de la llista d'espera, més els 621 socis que no han renovat en aquesta actualització del cens. O sigui, hi ha 3.621 seients al nou estadi que es destinen a la llista d'espera. Però què passa? Que, evidentment, pujaran els preus dels abonaments, que avui ho han preguntat i no s'ha respost quin és. Han dit que s'està estudiant, però que els preus es reequilibraran.
En funció de la proximitat de les eleccions.
I, evidentment, pot haver-hi baixes i pot avançar la llista d'espera, però, vaja, si cadascú que pot entrar a saber el número, doncs si estàs del 10.000 cap a dalt... No, i abans que 10.000, sí, quina bona fe que tinc.
Del
5.000 cap a dalt, vull dir, oblida tant, no?, una mica. Bé, aquesta és la situació. I moltes preguntes, sobretot de socis de la tercera graderia, perquè ja sabeu que el projecte d'aquesta junta el que ha fet canviar sobretot és que les dues anelles VIP les han col·locat entre segona i tercera graderia. Això fa que la tercera graderia pugi. Els socis volien saber, però quants metres més ens heu pujat? I aquí tampoc hi ha resposta. Ningú vol dir quants metres més, perquè això vol dir, clar, estan molt preocupats.
Hi haurà prismàtics als seients, no?
Ho veuran molt lluny, ho veuran molt lluny el futbol. Bé, sí que han dit i han confirmat allò que ja explicaven ahir, que la coberta la començaran a finals a l'estiu del 2026 i que el que faran és demanar final de la temporada que ve i principi de la 26-27 jugar el màxim de partits possibles fora de casa.
Per tant,
per tenir quatre mesos i mig.
Avui ja sabem que les obres no estaran acabades a l'estiu del 26 com inicialment.
Al juny del 20... No, i si van amb 3 mesos de retard, doncs ja ens situem al setembre del 26 amb tot acabat i...
Finals del 26 anant bé.
Bé, no sé.
No,
entra dins un marge raonable pensar ara mateix que amb sort, doncs, si tot està acabat al finals del 26, doncs ja pot... I amb aquesta informació que dèiem que tot va una mica més tard i que aquesta temporada, per exemple, doncs no han garantit que es pugui tornar al Camp Nou, doncs, per exemple, tots aquells socis i aficionats i gent que havia comprat i ha comprat el servei d'Hospitality, per exemple, i VIP del Camp Nou, que en principi també era pel primer partit que retorni a l'Spotify Camp Nou, ja ho podien fer servir, doncs ja estan rebent missatges del club en què tot això s'endarrereix fins al gener del 26.
Per tant, no hi haurà seients. Bé, doncs paciència i els socis que esperen saber...
Pagar ja van pagar, no?
Pagar ja van pagar. Aquí paga tothom per avançar.
Què deies de la Sagrada Família?
No ho sé, però hi havia...
Però jo això no ho trobo estrany.
Sí, és que és normal.
Mentre ningú no surti dient que l'1 de setembre del 26 estarem al Camp Nou...
La Grada ha estat anar donant dades que no es podien...
Correcte.
Complir. Sí, sí. Si haguessin dit el primer dia, tornarem quan puguem,
Molt.
El més aviat que puguem, no hauríem tingut cap sarau.
Doncs continuarà la Laia pendent d'aquesta reunió, com ho has definit?
Sessió informativa.
Sessió informativa perquè no hi hagués cap mena de sorpresa, però sembla que diguem que és poc transcendent respecte al que ja ens vas avançar ahir. Laia, gràcies.
Doncs adéu-siau.
Farem una pausa i de seguida escoltem Pedri. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Senyores i senyors, bon dia.
Els protagonistes de cada dia i totes les històries al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo vull que si es fa una intervenció pública estiguin dades per poder actuar.
És molt fàcil, parlem els Mossos d'Esquadra.
Senyor Trapero, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Està preocupat per la situació?
Diguem-ne que estem ocupats.
Estem veient a les xarxes un allau d'assenyalament directe a Carla Sofia Gascón.
La pregunta és si aquesta senyora...
Pensa això o no? Enric Majó, bon dia. Terenci Moix, treballar amb ell com a parella, què tal?
Han sigut més de 14 anys d'una vida en comú i que allò va venir una part que va ser més difícil del que jo tenia previst.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Gràcies per fer-nos cada dia una estona agradable.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11. Perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
El dijous 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Ens sentiràs com a casa. Hola. Farem el Matí de Catalunya Ràdio des d'una bomboneria artesanal de Barcelona.
L'obrador estarà collint.
El que no surti d'aquí, des de la Universitat de Lleida, amb alumnes de comunicació audiovisual i periodisme.
El que no surti d'aquí és un dels productes de referència per a ells.
El Catalunya Migdia des de l'emissora escolar de l'Escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.
Anem a casa de futurs radiofonistes.
La tarda de Catalunya Ràdio des d'una casa en ple procés de reformes a Olesa de Montserrat.
Què millor que fer un programa de ràdio en obres.
El Tot Costa des de la seu dels capgrossos de Mataró.
Fareu algun castell, no?, ja que hi som.
El Búnquer des d'un estudi de gravació d'efectes especials de so. Les dones i els dies des de la nova muixeranga del Gemasí, una entitat afectada per la Dana.
Hem perdut la nostra indumentària, tot el material, tot l'arxiu.
El Catalunya Nit des del centre de control de la mina Cabanasses a Súria.
A la població de Catalunya que té més miners i mineres.
La nit dels ignorants des de la casa d'un molt bon oient de ràdio a Maspujols.
Molestarem els veïns fent el programa?
No, jo crec que no.
El dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Capravo i la col·laboració de Palace Shooter, Cellers Maset, EAE i Electrodomèstics Calvet.
Renault Symbiotic Full Hybrid combina tots els avantatges d'un SUV familiar. Gaudeix del seu sistema Open Air Link amb Google integrat i més de 50 apps, el sostre solar panoràmic Solar Bay i el gran maleter de fins a 624 litres. Renault Symbiotic Full Hybrid amb motorització autorecargable. Fabricat aquí.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Sé que un dia la ira s'irà. Pensarem esto y
no. Dos, un quart i mig de nou del vespre. Torna el Salmurri avui experiment la seva capacitat laboral i informativa per fer-nos escoltar Pedri, que avui ha aconseguit una entrevista a l'agència F i bé, com a home del moment és sempre interessant escoltar-lo.
Sí, i un Pedri que se'l veu realment molt satisfet en com li està anant la temporada, content amb el canvi que viu, un canvi a tots els nivells, i hi ha hagut també un reconeixement una mica a la figura de Hansi Flick com a entrenador. Admet que ha fet un pas endavant, un pas que li va demanar Flick a l'estiu, i sobretot amb una consigna que era que dominés el mig del camp del Futbol Club Barcelona, que sent que ho està fent y que se sent molt a gust amb aquesta nova posició i aquest nou rol.
Sí, me encuentro mucho mejor. Siempre lo he dicho, que la verdad me encuentro mucho mejor cuando acumulo partidos y, bueno, sí, creo que también se ve un poco a la posición que tengo dentro del campo, que ahora estoy pues participando mucho más con la pelota, estoy un poco más en la creación del juego, no tanto para finalizar esas jugadas, y bueno, a eso se debe que pueda repartir pases para luego ya crear oportunidades de gol.
I un Pedri, a més, que ha reconegut que vol ser un dels líders del vestidor, que és un rol que li agrada i que el vol assumir amb naturalitat.
I que, tot i que és molt jove, clar, per comparació amb altres membres veterà. Encara més jove, doncs se sent ja un veterà i no defuig aquesta responsabilitat. De fet, només cal veure el jugar per veure que no la defuig. Salmo, fins ara ja la pròxima, el tram final de programa per escalfar motors per aquest City-Madrid.
Li caldran 3 dies de recuperació, Salmo. Sí.
Estàs tota l'estona pujant
i baixant les escales.
I baixant escales.
Sí. Primet.
Sí, bueno, treballo el cardio, jo quan treballo.
I los glúteos.
Sí, tot.
Ara diria una cosa, però...
Body shaming no.
Costaria un problema a la redacció.
Ja veuràs tu quan hagin de pujar a fer el partit.
Pedri, la veritat és que ahir fèiem una enquesta entre la nostra audiència, quin és el jugador de la temporada, i
sentir,
si no m'erro, va sortir Rafinha, no?
Al final vaig sentir el Ricard, que el Ricard tenia dubtes entre Rafinha i Pedri.
Sí, però l'enquesta entre la nostra audiència, jo diria que la va guanyar Rafinha, tot i que estava freca-freca amb Pedri.
El marge de progressió que ha fet Rafinha, penso que és
espectacular.
Molt ampli. Sí, en canvi, Pedri...
Sí.
Jo t'hagués votat Pedri, ja m'avanço, eh?
Bueno, ell ha dit Pedri i tu has dit...
No, home, no, està increïble.
No, per això, que la teva resposta...
Al gol a gol, a la tele, fem el millor jugador, jo potser li he donat el millor jugador, no sé si hi ha 8 o 9 partits ja, perquè és que és el millor gairebé cada partit, no sé que Ferran en foti 3, o algú se surti, o la Min et faci alguna, és que sempre juga bé.
Clar, és curiós perquè és... En molts partits diries quin és el millor jugador d'aquest Barça o quin ha estat millor avui, no. I podries dir Pedri, però si a mi em dius el jugador de la temporada, probablement per l'impacte del contrast de la passada, no? O del que jo li esperava, més que el contrast, perquè Pedri tampoc va estar malament la temporada passada,
ja
tampoc va estar bé, però el que jo m'esperava de Rafinha, i el que he vist és molt superior al que he vist. Rafinha efectivament va ser el jugador de la temporada pels nostres oients a l'enquesta que penjam ahir, per un 49%.
I Pedri
es va quedar amb un 39%.
Va baixar Pedri, com accelera, com porta una mica el timó del partit, l'última passada, a part, no ens hi fixem a vegades, però si a vegades mires xifres de recuperacions, de pilota recuperada...
Al camp contrari, és el que més pilotes ha recuperat.
No necessita el duel físic de
és posicionament.
Posicional, intuïtiu, i d'estar ben situat, i
d'estar
concentrat,
futbol.
La punteta, amb la punteta de seguida roba...
Jo et diria que és un jugador que... Potser hi ha partits que no li posaries un 9 o un 10, però no hi ha cap partit que li puguis posar menys d'un 8. Sempre està notable alt, sempre. I el seu nivell notable alt és un rendiment fantàstic. A més, per prendre la pilota realment has de fotre un tiro. I surt amb la pilota controlada, empegat a la línia de fora de banda amb dos contraris al costat, el tio se'n surt.
I Miguel, té l'habilitat d'estar sempre on l'equip el necessita. Baixa a rebre una mica més en
el
base, una mica si l'equip ho necessita, però està donant moltes assistències d'aquestes golfes en picadetes a l'entrada de Gavi, entrades de Fermín, vull dir, està sent transcendent en zones on realment es fa mal. L'equip el busca i apareix on realment se'l necessita. Vull dir, ostres...
Avui
per a mi el més extraordinari, a part de tot el que heu dit, és la continuïtat. O sigui, que sigui tan fiable un partit darrere a l'altre i que estàs sempre en aquest nivell tan espectacular, tan excel·lent.
Sempre titular Gemma i se li està gestionant les càrregues per darrere, diguéssim. Se'l substitueix en molts partits, deixa jugar mitja hora, 60 o 70 més o menys surt, però gairebé sempre surt de titular. I aquesta continuïtat ell ha verbalitzat que li va bé.
Sí, sí. Va començar l'any passat. Sí. Que
no, no, a la vista està.
Vam parlar aquí l'any passat i hi havia molta preocupació amb Pedri per l'estat físic. Mm-hmm. Es va considerar des del club que la seva preparació física era insuficient o irregular. El club va contractar un preparador físic que ara està al club.
Magnífica maniobra del club i d'ell.
Que anava a les tardes a casa de Pedri sense que ho sabés el cos tècnic del Barça en aquell moment. Ha continuat treballant a les ordres i al club d'aquest amb un pla específic per ell i escolta'm, està amb un nivell físic fantàstic. L'altre dia va córrer 12 quilòmetres al camp de Sevilla, 12 sí, sí. quilòmetres, Pedri, que és el fino estilista, que diries que és un paio que ha d'esperar i només jugar-la i sense moure ja podria arreglar el partit. Està amb un nivell, jo crec que no hi ha centrocampista a Europa millor que Pedri.
Avui el sentia parlar de la seva relació amb Flick, que diu que es van entendre des del minut zero, tot i la barrera lingüística. Flick no parla espanyol i Pedri no parla anglès, i pensava en aquella mítica frase de Tito Vilanova referida a Piqué: sense Piqué ens queia l'invent. Doncs l'invent de Flick jo crec que l'aguanten moltes peces, però que sense Pedri ara mateix no tindria evidentment la salut que té. Per tancar plana futbolística, Ruta, abans hem parlat del Barça femení en una clau de successos pràcticament. Demà hi ha partit, demà jugant al camp del Madrid femenino el partit de quarts de final de la Copa de la Reina.
Això mateix, partit eliminatòria, partit únic, amb totes les jugadores disponibles convocades, recordem baixes importants com la de Alexi i Patri lesionades, i amb dues jugadores del filial, Caño i Xerterliep, i vaja, un partit que podrem seguir, a més, per TV3.
Molt bé, el podreu seguir a TV3, i evidentment aquí al Tot Costa en tindrem informació puntual amb el Roger Arbusà, que serà a Madrid.
Esperem que hi hagi més, o que l'allumenat sigui millor que el Cacereño Atlètic de Madrid, que s'està jugant ara mateix i que per televisió es veu amb la penombra totalment.
I com van?
0-0, minut 73.
Caram, li està costant a l'Atlètic de Madrid. Gràcies.
És que no es veu porteria, Jordi.
Ja, amiga, deu ser això. Gràcies, Ruth.
Adéu.
I gràcies al Gerard Tautet, al Miguel Rico i a la Gemma Herrero, que poden anar cap a les seves residències a seguir aquest City.
O no.
Com si
viéssim aquí. En el Palacete.
La residència dels
Tautets. En el Palacete.
Jo crec que no, estic segur que no ens moquem amb mitja màniga. Va, una pausa i obrirem la plana basquetbolística, perquè és setmana de Copa i hem de parlar amb protagonistes. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ara farem un petit experiment. Ràpid, pensa en una eina. Ja? El 98% de les persones pensen sempre en un martell. És un fet. Però potser tu formes part del 2% que prefereixen pensar diferent. Pensar que per viure la sensació de conduir un SUV no necessites un SUV, sinó un Audi A3 All Street. O que no cal triar entre elèctric i combustió, sinó que ho pots tenir tot en un Audi A3 Sportback TFSIe híbrid endollable. Gamma Audi A3. Pensa a triar com mai.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Temps pel bàsquet, perquè dijous arrenca a les Palmes de Gran Canària la Copa del Rei de Bàsquet, que aquesta temporada, a més, estem d'enhorabona, comptarà amb tres participants catalans, ja ho sabeu, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa i el Barça. Per abocar-nos a aquest primer gran esdeveniment basquetbolístic de la temporada, escoltarem un jugador de cada equip entre els representants catalans i la primera conversa que escoltareu és la que hem mantingut aquest migdia amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller, amb el capità del Barça, amb Àlex Abrines, que està així abans de viatjar cap a Gran Canària. Àlex Abrines, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Somriure, bones notícies. Escolta, comencem pel final. Arribeu a aquesta Copa després de pallissar el Maccabi, després de guanyar amb moltíssima contundència a València, amb derrota, és veritat, però competint fins a l'últim segon amb Olympiacos, que és el líder de l'Eurolliga ara mateix. Si ens quedéssim aquí, diríem que arribeu bé a la Copa, però clar, aquesta no és la història d'una temporada que està sent una muntanya russa, si m'ho compres amb més baixos calç.
Sí, és una temporada complicada, com tu dius. Estar capaços de lo millor i de lo pitjor, no? I bueno, és rar en aquest sentit. Però, bueno, al final, bueno, sóc dels que pensa que el trajecte importa, no? I tenir bones sensacions, però, bueno, també és veritat que bueno, aquesta darrera setmana pues, crec que hem fet tres partits molt bons. Se'ns va escapar, com tu has dit, el de Olympiacos, però, bueno, crec que el partit va ser bo i crec que jugant així pues, la majoria de vegades guanyarem, no? I llavors, bueno, ara toca jugar-nos el primer títol de la temporada dels grans i bueno, l'equip està motivat i amb moltes ganes de portar-ho a casa.
Una Copa sempre és de pronòstic incert, però guanyar aquest titular en aquest moment us donaria una empenta per creure en la idea?
Sí, jo crec que sí, crec que és important. Òbviament, al final el que volem nosaltres és guanyar no només la Copa, no, sinó tot. Aquí el Barça pues, són els nostres objectius i bueno, ara ha arribat el moment, no?, de posar tota la carn a l'assador i bueno, sí que és veritat, com he dit abans, no?, que el trajecte ha estat complicat, però bueno, hem aconseguit classificar-nos i ara, pues, com tu dius, a la Copa potser hi ha qualcun favorit, però si un dia no estàs molt bé, estàs fora, no? Llavors, bueno, també és el bonic d'aquesta Copa i nosaltres anirem per totes.
Ara parlaves de la importància del trajecte. Què pesa més en aquest inici de temporada tan irregular? Segon canvi d'entrenador en dues temporades, la lesió només començada d'un home tan important que amb la Provítola, quin diagnòstic n'has fet?
Bueno, ha sortit, jo crec que tot el que havia de sortir malament ha sortit malament. Crec que, òbviament, primer va ser la lesió del Lapro, jo crec que era un jugador molt important, que ens donava molta solidesa tant a la posició de base com al 2, no? Com vàrem veure al principi de temporada, i bueno, la veritat és que ho trobem a faltar, no? Però bueno, després també van arribar un parell de lesions, el fitxatge de Neto que no va sortir bé. Bueno, ha estat una mica complicat, no?, la situació, a més de que molts partits pues, els perdíem pràcticament al darrer segon, no? Sempre sortia creu. Llavors, bueno, crec que s'ha ajuntat tot una mica i bueno, hem passat mesos molt complicats, no? Però bueno, com va dir l'altre dia el Joan, no? Els que som suficients per guanyar-ho tot i ho hem de demostrar, llavors. No esperarem a ningú, si bé, pues, vindrà, i si no bé, pues, a per totes.
Ara, a més, també s'ha lesionat Vesely per dos mesos llargs, de moment els reforços no arriben. Es pot ser competitiu amb la plantilla actual?
Sí, jo crec que sí, òbviament. Hem de saber que bueno, són molts partits, molts entrenaments, molts viatges, i ja portem un rodatge, no?, per causa de lesions de minuts de jugadors pues, que quan hi ha hagut lesions pues, han hagut de jugar més i fer un esforç extra i bueno, portem ja 5-6 mesos de temporada que es noten, no?, a les cames, però és el que he dit abans, jo crec que els que estem aquí al vestidor, jo crec que són més que suficients per competir i per guanyar un títol o més.
Parlant de títols, a l'Eurolliga esteu en posició de play-in, però és veritat que tot està molt, molt comprimit i per tant és difícil avaluar ara mateix. A la CB sou setens,
tot just en posició de play-off, i ara arriba aquesta copa, la qual us vau classificar sobre la campana. On veus més opcions de tocar metall després d'una temporada en blanc?
Bueno, jo crec que opcions mantindrem sempre i quan juguem com hem jugat aquesta setmana. És el que he dit, al final pues, sí que estem arrastrant pues, moltes derrotes de fa mesos i ara estem en una situació complicada, no? Tant en Eurolliga, que està tot molt apretat, com a ACB. Però bueno, si juguem així, jo crec que arribarem a posicions de play-off, qui sap, o de facto pista a favor, i a partir d'allà jo crec que també som capaços de guanyar a qualsevol pista, no? Com ja hem demostrat, hem guanyat a pistes tan complicades com la d'Estrella Roja o Partizan, i podríem guanyar a qualsevol, no? No ens preocupa entrar com sisens o com tercers, òbviament volem jugar més partits al Palau, això és el primer, però bueno, la situació és la que és i bueno, ho intentarem fins al final i després anirem per totes.
Ara que citaves l'Eurolliga, què et sembla que la Final Four es disputi a Abu Dhabi?
Bueno, jo estic en contra, òbviament. Al final, el bàsquet europeu, jo entenc que això funciona amb calés i crec que ningú pot competir amb els àrabs i... No, és una pena, perquè bueno, veurem com funciona, com els trasllats, si al final pues, surt bé i ambient o si no.
El desplaçament dels aficionats és... Sí. Deuen ser molt més complicat, clar.
Bueno, he escoltat rumors que volen posar també xartes per aficionats i ho paguen tot ells i tal, però, bueno, més són rumors, no? Fins que no ho vegi sobre paper, no. Jo, a més, jo soc partidari que al final pues, és l'Eurolliga es juga aquí i jo crec que hauria de jugar-se com paga lloc dels equips que juguin, no? O alguna ciutat dels equips que juguin.
Tornant a la situació de l'equip, t'he escoltat alguna declaració en moments determinats, en partits que no han sortit bé, molt dures, molt crítiques amb el rendiment de l'equip, escoltant a tu, fins i tot molt més de les que podia fer l'entrenador valorant els partits. El fet de ser capità et fa sentir més responsable del que veus, del que passa?
Sí, òbviament, sóc el primer responsable quan l'equip no està, sóc el cap, no?, dels 14 jugadors que tenim i cada vegada que perdem i l'equip no tira, sóc el primer que me'n vaig a casa frustrat perquè no està capaç, no?, de motivar l'equip o de fer-los veure pues, que de davant tenim un rival molt complicat, encara que no tingui tant de nom i bueno, això pues, jo també m'ho prenc com una derrota personal, no?, en aquest àmbit. Llavors, bueno, en els moments que vaig parlar, òbviament era un toc d'atenció no només a l'equip, a mi també, o sigui, jo soc part de l'equip i soc el primer que, bueno, que les coses no van bé, em miro dintre i penso que podria haver fet millor, no? Però, bueno, també és veritat que hi ha moments en calent pues, que potser pues, s'hagués utilitzat unes altres paraules, no? Però, bueno, en aquell moment és el que em va sortir i ja està.
Perquè tu allà dins tens la sensació que les derrotes us afecten a tots per igual? Tu estàs molt identificat amb aquest club, però...
No, jo crec que cadascú, òbviament, cadascú ho suporta diferent, no?, el fet de guanyar o perdre. Jo, fins i tot jo, durant la meva carrera, pues, hi ha hagut moments que m'afectaven més les derrotes i les victòries que ara, amb experiència i tal, però bueno, tal com va anar l'any passat i com està anant aquest any, pues, i sent el jugador que més anys porta aquí, pues, al final jo sento el Barça com casa meva, no? I veure que les coses no estan funcionant pues, em fa molt de mal, no? Llavors, normal que aquest any, sobretot, pues, les derrotes m'afectin més.
Fa uns dies, el dia del Maccabi, vam assistir a una enganxada entre Satoransky i Fall en un temps mort, que són coses que poden passar en l'atenció del món de l'esport, però que criden l'atenció des de fora. Diries que l'ambient al vestidor és bo?
No, és bo, és el que te dius. És una cosa que passa en aquell moment, en calent, que bueno, no sé si el Sato el va recriminar una defensa o no sé què era, i el Lluís no sé què li va dir, però bueno, al final són coses que es queden al partit i ja està. A més, un partit que tot va anar francament bé, guanyant de 30 després de la derrota del Manresa aquí a casa, pues, al final quedar-nos amb això jo crec que bueno, és danyar una mica la imatge, no?, que vàrem donar aquest partit. Llavors, jo crec que està tot arreglat, no hi ha mals rotllos entre els jugadors i com he dit, estem units per guanyar els títols.
Afortunadament, els teus problemes d'ansietat queden lluny, però no sé si jugar en un ambient de tanta pressió a tu et permet estar còmode o has de treballar una mica més, diria.
No, a veure, és complicat. A veure, òbviament la situació pues, és la que és i sent el capità d'aquest equip, com he dit abans, pues, al final pues, fa que tot sigui més difícil, no?, de portar el dia a dia, perquè bueno, al final és una persona que que almenys ho tot al cap, que penso que podia ser millor per, des del primer a l'últim, jugadors, staff mèdic, tots, no? Amb totes les lesions. I, però bueno, sí que és veritat que aquest any m'he intentat recolzar en Masato i el Labro, tot i que bueno, no està aquí el Labro nosaltres, però bueno, ara l'estem veient més als partits, doncs sempre intento apujar-me amb ell, parlar les coses que se'm passen pel cap, de com podria millorar o com ho veu ell, i al final bueno, és un tio amb experiència, igual que el Sato, el Vesili també, que coneixen, doncs, tenen una gran trajectòria a Europa i bueno, al final doncs, em poden ajudar, no és cosa només meva, no?
Amb l'entrenador has hagut de fer teràpia, tu, que coneixes molt millor la casa que ell, tot i que ell té molta experiència, però hi ha hagut molts moments que semblava que se la jugava cada partit.
Sí, home, l'entrenador també tinc molt bona relació, no només amb ell, sinó, bueno, òbviament, amb el Víctor, el Rafa, els que més, pues, al final, com a capità, pues, sempre sóc el primer amb el qui parla i a veure què podem fer, i bueno, al final, pues, sabem que la situació és complicada i, al final, les ganes d'entrar treballar i de millorar són les mateixes que eren a l'estiu, a la pretemporada, i bueno, passi el que passi, lluitarem per tot.
Tornant a la Copa, tenint en compte que no éreu caps de sèrie, us ha quedat un quadre raonable, no? Amb el Tenerife quarts, possibles semifinals amb el guanyador del Peña Unicaja. Com ho veus? Perquè abans has dit, bé, potser sí que hi ha algun favorit, però...
Si m'hagués de quedar amb un, jo diria l'Unicaja. Òbviament, el Madrid és ara mateix el líder de l'ACB, tenim el València, que tot i que els van guanyar bé l'altre dia, pues, estan jugant a un nivell altíssim, i al final, pues, jo crec que aquests tres, el Tenerife també, pues, ja sabem, porta anys ja, jugant a un altíssim nivell, donant guerra a totes les lligues, i bueno, jo crec que des del principi serà complicat, i bueno, no, només pensant en Tenerife, perquè si pensem en el que pot venir després, jo crec que ens pot fer més mal, no? que bé.
Que ens digués que el teu favorit és l'Unicaja a priori implica que no ho sou ni al Barça ni al Madrid, que és una cosa que no passa gairebé mai, però que explica una mica com està anant la temporada. Això per vosaltres és evident que no, però pot arribar a ser bo pel bàsquet que sigui una competició més oberta?
Sí, jo crec que com a aficionat, jo crec que el millor és quan més equips puguin guanyar el títol, no? O siguin més favorits o que vagin rotant, no? Amb els anys, jo crec que al final per l'aficionat és el millor que pot passar, no? Al final, pues, el que sempre diuen, no? És que sempre sigui Barça-Madrid la final, al final, pues, com a aficionat, no com a jugador, al final jo crec que ha d'avorrir una mica, no? Llavors, bueno, que hem vist els darrers anys a l'Unicaja, no? Que està fent un treball increïble. Aquest any que la València pues, ha començat molt, molt, molt bé i bueno, encara estan allà dalt i segur que donaran guerra i òbviament pues, el Madrid, Tenerife, nosaltres que, bueno, que no som favorits, crec que cap dels quatre ens volien a nosaltres en l'encreuament i bueno, al final pues, també això diu molt de nosaltres, no?
Àlex, moltes gràcies per ser avui al Tot Costa i molta sort a la Copa.
Moltes gràcies.
El Barça, que debutarà a la Copa dijous a la nit contra el Tenerife a 9:45. Abans ho haurà fet la penya, el Joventut de Badalona, que obre el foc dels quarts de final dijous a 7:45 contra l'Unicaja de Màlaga. Tinc en línia un dels jugadors més experts de la penya, un dels nous vinguts, a més, un arribat aquesta temporada, però han passat en altres equips catalans. Adam Hanga, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Preparándonos.
A punt per anar cap a les Canàries per disputar aquesta Copa, que m'imagino que, donada la primera volta que ha fet l'equip, afronteu amb molta, molta il·lusió.
Sí, con muchísima ilusión, de verdad, con muchísima ilusión. Esta semana siempre es un poco especial, ¿no? La semana de la Copa es un torneo muy especial, muy diferente del resto de la temporada. Es una oportunidad, ¿no? Para nosotros a ganar un título. Bueno, no solo para nosotros, pero estos equipos. Pero yo creo que los 8 equipos que van ahí se afrontan como, bueno, una oportunidad y con mucha ilusión. Y de verdad que, bueno, me siento muy agradecido que puedo disputar otra Copa más, que no sé cuánto ya llevo, pero unos cuantos. Y bueno, de verdad que yo creo que el equipo también está en buen momento y bueno, vamos a por ello.
No te'n recordes quantes n'has jugat, perquè són moltes. Te'n recordes quantes n'has guanyat?
Sí, esto sí. Ha ganado tres con el Barça. Recuerdo muy, muy bien. los tres, sobre todo el primero que hemos ganado en Gran Canaria. Así que en Gran Canaria tengo buenos recuerdos. Y además era una situación muy delicada, ¿no? Que hemos llegado muy mal con el Barça en este momento, acabamos de cambiar de entrenador y etcétera. Y además fue mi primer título en España, ¿no? Y a este momento ya llevaba bastantes años jugando en España, no ha ganado nada, así que para mí era la primera muy importante.
Dissabte, l'últim partit abans de la Copa, vau guanyar el Coruña. És veritat que vau necessitar una pròrroga, però al final va acabar guanyant. Suposo que per la confiança és important arribar en victòria.
Sí, siempre mejor ganar. Siempre mejor es ganar. Siempre es mejor ganar. Pero sí, ha sido un partido que ya sabíamos. Y yo creo que hemos preparado un partido que va a ser un partido muy complicado. Es el típico partido cuando viene la colista de la clasificación y tú tienes obligación casi de ganar este partido. Uh-huh. Y ellos, bueno, están por la permanencia, ellos ya están luchando por su vida, ¿no? Y además es un poco de trampa también, porque últimamente yo creo que han fichado jugadores, han mejorado mucho su juego y claro, han venido a batirnos, ¿no? Pero al final yo creo que por suerte también un poquito, pero hemos ganado el partido y hemos sumado otra victoria que al final es muy importante. Otro día estamos pensando y calculando un poquito que yo creo que nos queda en la segunda vuelta 6 o 7 partidos más en casa y bueno, estamos en una muy buena posición, ¿no? Para quedarnos en el mejor 4, que al final yo creo que si tienes la factor cancha en el playoff en la Liga Endesa es muy importante, pero bueno, esto ya es el futuro, esto ha ido un poco más en el futuro.
Claro, ahora que parles del playoff de la Lliga, entenc que veieu més a l'abast fer un gran resultat o fins i tot aspirar al títol a la Copa, que és un torneig curt que no passa a la Lliga.
Sí, bueno, esto también yo creo que nos enfrentamos siempre que queremos competir. Uh-huh. Yo creo que lo que no hemos podido conseguir en Eurocup, ¿no? Porque al final, bueno, hemos jugado buenos partidos, pero al final, bueno, diciendo la verdad, no hemos llegado a nuestras posibilidades, ¿no? Yo creo que este equipo debería estar en el playoff también en el Eurocup, pero bueno, por diferentes razones, circunstancias, no hemos podido competir en la mejor manera posible en Eurocup. En la Liga es verdad que hemos hecho muy buen trabajo y estamos ahí entre los mejores equipos y esto queremos mantener. Ahora sabemos que tenemos 2 competiciones, ahora que justo ahí en la esquina este Copa del Rey, que es un torneo muy diferente, muy distinto, que 8 equipos empiezan al cero y cada uno viene con muchas ganas de ganarla. Uh-huh. Y luego ya tenemos que concentrarnos solo en la Liga, ¿no? Y esto, bueno, también se facilita un poquito las cosas porque, claro, en doble partidos de la semana muchas veces, bueno, se quita mucho, ¿no? Y las lesiones y tal. Ahora tenemos una competición que tenemos que concentrarnos y queremos acabar la mejor manera posible.
¿Qué ha de fer la penya? Porque venim de dissabte contra el CUE i dijous us trobeu. No, ara no és líder, però ho ha estat durant gairebé tota la primera volta de la Lliga. Mm. Què ha de fer la penya més bé del que fa normalment per tombar l'Unicaja?
Unicaja és un equip que lleva jugando un nivell altíssim, no? De veritat que, bueno, esto también significa que los títulos que han ganado la Copa, han ganado la Supercopa en los últimos años y bueno, están bueno, casi en las finales siempre aquí en España. Es un equipo que bueno, ha construido durante muchos años, ¿no? el equipo y están jugando muy bien. Y como equipo, ¿no? Y no podemos destacar, por ejemplo, 1 o 2 jugadores que si paramos estos 2 ya ganamos seguro. Es un equipo que es muy completo. Seguro que tenemos que hacer muchas cosas bien para ganarlas. Yo creo que nosotros tenemos nuestras posibilidades y nuestras armas de atacarnos bien y defender bien, pero esto va a ser un partido típico de la Copa, del primer partido, un poco de nervio, ¿no? Muchos errores en principio, que ha jugado bastantes, como hemos hablado antes, que siempre es así, y luego yo creo que va a ganar el equipo que comete menos errores, detalles, algunos rebotes, los balones divididos que tenemos que ganar, al final así se ganan los títulos, porque claro, estas cosas que puedes controlar, porque si metes o fallas, esto depende del día, si pita árbitro o no pita árbitro, hay cosas que no se puede y no puedes controlar, pero estas cosas de luchar por cada balón, de jugar con disciplina, coger rebotes, ir bueno, todos los balones, esto sí que podemos controlar, sí, y sí, podemos hacer estas cosas bien, tenemos muchas posibilidades de ganar.
Adam, acabo, la teva trajectòria t'ha portat a club clubs o molt grans o amb molta tradició, el Manresa, el Baskonia, el Barça, el Madrid, l'Estrella Roja fins i tot, i arribes a Badalona, que és un club amb les dues coses, amb història i amb sí. tradició. Què ja has trobat a Badalona que no t'esperaves trobar?
Bueno, de verdad es que yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, no es un secreto que mi familia también os gusta vivir mucho, ¿no? Aquí en España. Tenemos esta aventura el año pasado en Estrella Roja, que yo creo que también ha salido bien porque ha ganado todo ahí. Y además fue una experiencia increíble jugar ahí, ¿no? Frente de tantas personas y jugar estas batallas contra Partizan. Pero al final, bueno, hemos tomado una decisión más familiar, ¿no? Y cuando ha llegado la oportunidad para fichar a Badalona, no hemos dudado y no ha pensado ni un minuto, ¿no? Y bueno, es otra etapa de mi carrera. Ahora soy de veterano, ¿no? De los más viejos del equipo, así que intento aportar en este aspecto, ¿no? De ayudar a mis compañeros, ayudar a los más jóvenes lo que puedo con mi experiencia. Y bueno, obviamente quiero jugar bien. Esto no significa que no quiero jugar bien, quiero aportar también jugando bien, pero más con la experiencia dentro de la cancha, fuera de la cancha, ayudándole del entrenador también, que es un entrenador joven y yo creo que tiene mucho de demostrar. Así que bueno, con mucha ilusión, de verdad que mucha ilusión, muy agradecido y bueno, ojalá que puedo seguir ayudando y podemos seguir creciendo juntos como, bueno, como club y como yo, como jugador.
Ets veterà, però mentre hi sigui l'Ante pots estar tranquil que no seràs l'avi de l'equip. Doncs sí. Aquest és l'Adam Hanga, un dels jugadors més experts, tot i que acaba d'aterrar, com qui diu, a Badalona, que de guia l'equip verd i negre cap a una bona actuació i qui sap si fins a la victòria en aquesta Copa del Rei. Adam, gràcies i moltíssima sort.
Moltes gràcies, que vaya bien.
Avui hem escoltat Àlex Abrines representant el Barça i Adam Hanka representant la penya. Demà serà el torn de Guillem Jou, el capità del Baxi Manresa, que debuta en el seu cas divendres a 6:45 contra el Real Madrid en aquesta Copa del Rei de bàsquet. Canviant d'esport, avui és notícia Puigcerdà, perquè acollirà la final de la Copa Femenina d'Hockey Gel per primera vegada a la història. Pau Bombardó, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Doncs sí, la Federació Espanyola d'Esports de Gel ha anunciat les seus de la Copa Masculina i Femenina d'Hockey Gel. Tot i que la femenina l'organitzarà a Puigcerdà, un cop més la masculina anirà lluny de la Cerdanya. Això ha dit el president del Club Gel Puigcerdà, Salva Rigola, que no s'ha mostrat del tot satisfet amb aquesta decisió.
Finalment, la federació ens ha concedit ser la seu d'aquesta Copa de la Reina Femenina. Era la nostra intenció tenir el màxim de partits possibles aquí a Puigcerdà i que la nostra afició pogués disfrutar de bons partits de hoquei. La federació no ens ha donat la Copa del Rei masculina i no han tingut en compte la nostra proposta de fer-ho aquí a Puigcerdà. Ens sentim una mica discriminats per part de la federació.
De fet, Puigcerdà no acull la Copa Masculina des de fa 12 anys, el 2013. En aquest període, Haka, que serà la seu d'enguany, ja ha organitzat la competició fins a 5 ocasions. La Copa Femenina, que té un format de final a 4, serà el cap de setmana del 22 i 23 de març i les ceretanes podran defensar el títol de vigents campiones a casa.
La queixa d'un ceretà sobre la no concessió de la Copa Masculina, ens haurem de conformar en aquest cas amb la femenina, que també ja tocava. Gràcies, Pau.
A vosaltres.
3 minuts mal comptats i seran les 9. 3 minuts mal comptats i arrenca aquest City Real Madrid que podreu seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, el web i l'app, amb la Sònia i servidor, però també amb la narració del Salmo. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
I amb els comentaris de la Marta Corredera. Hola, Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salmo, ràpidament, refresca'ns els 11 dels uns i dels altres.
El Madrid, Suram Courtois a la porteria, Valverde lateral dret, Tchouaméni, Asensio, parella de centrals, Mendy al carril esquerre, Ceballos, Camavinga i Bellingham al mig del camp, amb Rodrigo a la dreta, Vinícius a l'esquerra i Mbappé de davanter centre. Pel que fa al Manchester City, amb Ederson sota pals, línia de 4 al darrere, amb Akanji, Nathan Ake, Rubén Díaz i Josko Guardiola al mig del camp. John Stones farà de mig centre, acompanyat de Bernardo Silva i Kevin De Bruyne, Grealish a l'esquerra, Savinho a la dreta i Haaland de davanter centre.
D'aquí a no res, podeu triar, quedar-vos a la FM i escoltareu Les dones i els dies amb la Montse Virgili o passeu a l'exclusiu digital i trobareu la narració íntegra d'aquest City Madrid. Ara és moment perquè la Sònia remati la primera part del Tot Costa.
Ja els has acomiadat, eh? Ara pugem.
Ara pugem.
Zara.
Dic que amb aquest City Madrid, però també el Juve PSV i l'Sporting Dortmund comencen ara a les 9 del vespre i us mantindrem puntualment informats. Ja ha acabat el partit del PSG, òbviament. Brest 0, PSG 3. Demà, per cert, sorteig de semifinals de Copa del Rei amb un bombo dels més atractius dels últims anys, amb el Barça, amb el Madrid, amb l'Atlètic de Madrid i amb la Real Societat. I ara a les 9 del vespre també comença el partit de quarts de final de Copa del Rei de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén, partit eliminatòria única, per tant, a caixa o faixa. Tot plegat us informarem en aquesta narració que farem del City Madrid.
Doncs de seguida el City Madrid. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Manel Gil, el Michael Mata i el Joan Massana al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7, entre altres coses, amb aquest apassionant sorteig del les semifinals de la Copa del Rei. Fins aleshores, feu molta bondat. Dani, ara arrenca el City Madrid, eh?
Ja podem empezar, eh?